Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
Arriba el moment de l'escaleta, aquell espai que dediquem juntament amb l'especialista en la temàtica Unai Estevez per parlar de castells. Concretament, repassem les diades del passat cap de setmana i fem una mica de prèvia de les properes. Tenim amb nosaltres al telèfon a l'Unai Estevez. Bon dia, Unai.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, i tu, com estàs?
Doncs enfeinat perquè... Mira, m'he marxat de vacances i a la vegada us truco i he estat seguint totes les diades des d'aquí, des de les Espanyes, o sigui que hi ha feineta.
I a més hi ha molta feina a explicar, moltes coses a explicar, eh?
Sí, si volem anar a Sant Fèlix presencialment hem de fer les vacances abans, no?
Sí, jo crec que sí. A més és el que dèiem la setmana passada, no?, que començava aquest bloc del mes d'agost de diades fortes i estem de ple.
Sí, aquesta setmana, entre dimarts i el cap de setmana, hem pogut gaudir de Sant Magí, el Catllell i l'Arbós. I a la vegada de l'Arbós teníem Igualada, on també es va poder veure Gama Extra i Castells de Nou. Mm. Per tant, molt intens tot. Quatre diades molt destacades i, bueno, hi ha molta cosa a explicar, a part de la prèvia de Festa Major del Xicot. Per tant, quan vulguis, arrenco la màquina, arrenco la moto i no paro, eh?
Doncs vinga, arrenca-la perquè a veure si tindrem prou temps per explicar tot el que ha passat.
Sí, tu quan calgui em frenes, vale?
No pateixis.
Per fer-ho més ràpid, m'he organitzat per prèvia de cada colla, no? De les quatre colles de Sant Fèlix i anirem parlant perquè al final pararem a totes les diades que ja hem comentat, vale? Per tant, començarem pels xicots i després començarem per les colles de la diada del dia 30 en el seu ordre d'actuació que es va fer el sorteig dijous passat al Vinceum. Vale? Comencem pels xicots, que van fer la diada de prefesta major ahir diumenge i no es van poder sortir amb el 4-8, que el van deixar desmuntat en primera ronda. Això sí, un cop acabat el 4-8 que es va desmuntar, van poder anar a buscar el 5-7, que és un castell que ja sembla que el facin xiulant, perquè el fan cada diada, pràcticament, i el 3 i el 4-7, que són castells, el 4 crec que és evident que ha d'anar amb un pis més a la vigília o a Sant Ramon, i el 3 que poden anar treballant de cara a un castell de 8. Per tant, el resum és aquest de la diada de prefesta major. Van acabar amb un venut de 5, van fer el 5-7, el 3-7 i el 4-7 a rondes de castells, just després d'un intent desmuntat de 4-8 a la primera ronda. Objectius de cara a la vigília de Sant Fèlix. Jo crec que mínim s'haurien de plantejar el que van ser Màrtirs, que va ser la Torre de 7 i el 4-8, però jo crec que poden creure en un possible 3-8 si treballen a l'assaig i segur que ja porten feina feta. Per tant, xicots que encaren aquesta festa major amb molta il·lusió i moltes ganes. L'any passat va ser una festa major estranya per ells perquè només començar ja els va sorprendre una Torre de 7 que tenien bastant dominada, però els va caure... després de carregar-la i els va condicionar tota la dia de vigília, i el 4-8 de Sant Ramon va ser un pèl estrany, no? Un 4-8 que no va anar del tot bé, va quedar encarregat, tot i que també va tenir molt de mèrit, tal com ara el castell, que es pogués arribar a carregar. Per tant, xicots, el dia 29 i el dia 31 tenen feina, a part de les processons i a gaudir de la festa major.
Sí, a més, escoltàvem les declaracions de la Tamara González i feia un bon balanç, tot i aquest 4-8 que va quedar en intent desmuntat. Deien que era la idea, però degut als canvis en els pisos de dalt dels darrers dies, els assajos, doncs van veure que no era perfecte i no van tirar endavant.
Sí, exacte. Això sí, eh? Quan ve festa major, tant si hi ha canvis com si no, sobretot l'orgull i les ganes que hi hagi festa... i festa grossa després de descarregar tots els castells, donen una confiança extra sempre. Si la por escènica no et passa una mala jugada, que jo crec que no, i menys en el cas dels xicots, jo crec que poden descarregar a tots els castells que es plantegin, ja sigui el 3, ja sigui el 4, ja sigui a la Torre o algun castell de la gamma alta de 7.
Si
et sembla, passem cap a les colles de Sant Fèlix. Un cop acabat els xicots, vaig arrencant. L'altra actuació es va sortejar dijous, on va sortir la colla que obria la diada a les Joves de Valls, una colla de joves que ha anat a Igualada aquest cap de setmana, on ha fet la millor actuació de la temporada, igualant Firagost i Sant Joan. Per tant, atenció, tornen a repetir la millor actuació de la temporada, el pas endavant el volen fer per Sant Fèlix, i on van fer la tripleta de 9, el 3 de 9 en Folre, el 2 de 9 en Folre Manilles, el 4-9 en Folre i el Pilar de 8 en Folre Manilles, un Pilar de 8 que que es convertia en igualar el rècord de 16 pilars de 8 amb folremanies descarregats consecutius, que aquest rècord el tenien els castellers de Vilafranca, i ara mateix la colla jove Xiquets de Valls es posa a la mateixa alçada que els verds. Diria que són èpoques del 2015-2017 quan van fer aquell pilar. No confio en la meva dada, però diria que era aquella època, l'època del rècord. Per tant, les joves de Valls, que acaba consolidant aquest pilar com un dels pilars que marcaran època i que igualar un rècord, que els castells, els rècords són complicats d'arribar-hi.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que un cop dominat aquest pilar de 8, amb unes manilles rodades ja de 2 de 9, amb un 3 de 9 en folre impecable i amb un 4 de 9 en folre, molt bé, que està molt bé, però que és molt diferent a l'objectiu que es marquen, arribant a Sant Fèlix amb molt bones condicions, a falta d'aquests assajos aquesta setmana, però des de principi de temporada van anunciar que anava el 3 a 10 amb folre manilles a Sant Fèlix, o almenys això era la intenció. Per tant, jo crec que com a objectius, les joves de Valls s'hauria de plantejar o es plantejarà el 3 a 10 amb folre manilles, jo crec que és bastant evident, després de 11 o 12 3 a 9 que amb folre porten, potser més i tot, no sé, no tinc la dada aquí clar, i jo crec que el castell net entra en les apostes, no? De la gent de les joves. Jo crec que han treballat molt bé el 4 de 9 sense folre i la torre de 8 sense folre la van carregar a la Bisbal, i va ser un castell que és a veure que no queda lluny de descarregar. Per tant, jo crec que el poden tenir. No sé quina serà l'estratègia, si dos castells nets, un de 10, un castell net. En tot cas, el 2 de 9 amb folre manilles queda allà, i el pilar de 8 jo crec que per acabar és evident que hi serà.
Molt bé.
Les joves de Valls actua a primera posició i, bueno, jo crec que l'estratègia els hi pot anar bé amb aquesta primera posició. En canvi, els seus rivals de la Colla Vella tanquen la diada i potser són una mica condicionats, però per tancar la diada, això, l'estratègia, els caps de colla, els sorteig estan tots presents i els interessava molt. A vegades molts caps de colla diuen no ens influeix tant en altres diades, però en diades com Sant Fèlix, com alguna Santa Úrsula, és molt interessant saber pel cap de colla quan obrirà, quan tancarà per al tema de l'estratègia. Mm-hmm. I en aquest cas a Vilafranca es va fer abans, no es fa abans de la diada, i també va bé per programar, no?
Clar, tenir una mica de temps, no?
Exacte, les dinàmiques dels assajos, dels castells amb folre manilles abans, després, perquè al final el cansanci i l'activitat intensa dels castellers i sota el sol, que és el punt extra a Sant Fèlix, és molt intens. En segona posició actuen els castellers de Vilafranca dissabte. Els castellers de Vilafranca que van anar al Catllà i l'Arbós també van fer doblet aquesta setmana, com les següents colles que parlarem. Que van coincidir totes tres, la Vella de Valls, la Jove de Tarragona i els Castells de Vilafranca, tant el Catllà com l'Arbós. I els verds van fer un 5 de 9 en folre, una torre de 9 en folre manilles, un 9 de 8 i un pilar de 8, que era el primer de l'any al Catllà. Tot descarregat, o sigui, perfecte. Jo crec que fer una diada amb tots castells superiors al castell de 9 bàsic és molt interessant. I aquest punt de poder fer dues manilles a una diada, que només ho havien pogut fer la nova amb el 3 a 10 i la torre de 9 amb folre manilles, els hi ha anat molt bé. Per tant, jo crec que el pilar de 8 ja era hora, ja tocava, ja portava molts pilars de 7, molta feina intensa, l'han pogut descarregar a plaça i així ha estat el Catllà. A l'Arbós van fer una torre de 9 amb folre manilles a la primera ronda, que els interessava, jo crec, aquesta torre de 9 amb folre manilles d'obrir. Era el primer castell que assolien, no?, en aquesta diada, el 5 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. La diada va acabar anul·lada abans dels pilars, perquè va caure el 4 a 7 dels minyons de l'Arbós. Era molt tard i els efectius mèdics trigarien una estoneta. Aquesta estoneta, bueno, ja es feia bastant eterna, sabent que eren les 4 de la tarda. I potser tampoc hi havia moltes energies per poder atacar els pilars tan tard amb tant desgast físic i sabent que té una setmana molt exigent amb el punt culminant de Sant Fèlix. Objectius? No se n'amaguen, els de la colla dirigida per l'Àngel Grau. Ell mateix ho ha dit. El 3 de 10 jo crec que és evident que ha d'anar, el 3 de Vilanova. Aquest any a l'Arbós no l'han portat, però hi havia anys que a Vilanova l'han portat i a l'Arbós sí, és a dir, arriben amb un 3 de 10 assegurat al Sarró. Jo crec que és interessant que no passi el de l'any passat, Cap Fred és el primer castell, però és igual d'important, perquè l'any passat anaven molts centrats, jo crec, també, ho va comentar l'Àngel Grau, això són paraules d'ell, que, bueno, que anaven molts, molts centrats en el 9-9 i el 4-10 que volíem fer a les següents rondes, i el 3-10, bueno, potser va haver-hi un punt de... no de confiança extra, però sí una mica de... bueno, una mica de desconcentració, de no donar-li la importància del tot. Per tant, l'Àngel Grau sempre destaca que primer l'1 i després el 2. Per tant, jo crec que ja vagi el 3-10 a primera ronda, segona, tercera, tot i que és possible que vagi primera com els últims anys, és molt important que estiguin al 100% amb aquest castell. Crec que el 4-10 entra en cartera, igual que el 9-9. Potser el 9-9 entra més... si saben lligar bé, sobretot al nivell de pinyes segons i el folre, sobretot les posicions interiors del folre, interessa que el 9-9 sigui una prioritat abans que el 4-10, almenys pel que hem vist, no ho sé. Jo no tinc cap evidència de que hagi de ser així, però jo pel que he vist, jo he vist un 9-8 molt ràpid, molt bé, amb una enxaneta magnífica fent els canvis de punt de dalt, potser en 25 segons tal d'havia fet, quan feia uns anys amb 33 segons ja era un rècord, ja era brutal, ara t'ho fan 25 i és, bueno, és fora de sèrie.
Déu-n'hi-do.
I crec que hem d'aprofitar, aviam si aquesta setmana, aprofitant, que, bueno, a part d'aquí hi ha el pregó i tot, encaixant els horaris, poden tancar bé la pinya i el folre del 9-9 i tenir les garanties perfectes per portar-lo a plaça, que un cop el dominen el 9-8 així, tal com el dominen, que és una altra galàxia, poden fer el 9-9 més fàcil amb totes les cometes del món. El 4-10 també, sí, el 4-9 també, el 4-10, perdó, també entra en cartera. I, bueno, a mi m'ha arribat que havien treballat els castells nets, no ho sé, jo crec que el cartell principal hauria de ser dos castells de 10, 9-9 i la de 8, que això és espectacular, una masterclass de fer folres i manilles molt complicat, que jo crec que és molt difícil, això, és una de les coses més difícils que et trobes i que més gent participa. I si no, ja buscaran recursos amb l'ampla gamma aquesta de castells que tenen, com pot ser 5-9, la Torre de 9, potser un 4-net que estan treballant, moltes coses tenen, però crec que l'objectiu clar és que aquests castells de 10, 9-9, es treballarà intensament per fer-ho, jo crec.
Veurem com va.
Sí, en tercera posició ja tiro, no sé quan,
sí, no.
Quan vaig a temps. Jo
sí,
vaig a, no?
De moment tens uns 12 minutets, 11-12.
Oh. Vale, perfecte. Farem una mica de xerrada.
Tens temps, que hi ha molta teca.
I tant. La Joga de Tarragona, que és la colla, diguem, que ha tingut més intensitat aquesta setmana. L'únic assaig que van fer segurament hagués estat dimarts, però han tingut tres diades, que també serveix per treballar moltes estructures. Van actuar dimarts a Sant Magí amb el 3-9 amb folre, el 2-9 amb folre manilles, el 4-9 amb folre i el Pilar de 8. Un Pilar de 8, que era el primer Pilar de 8 que es feia a l'era moderna a la plaça de les Cols, una plaça històrica del món casteller, on els xiquets de Valls havien fet el Pilar de 8 fa 147 anys, i aquest any s'ha tornat a descarregar el Pilar de 8 en aquella plaça, mirant a la catedral, o sigui, tot el com pot ser més poètic impossible pel món casteller tarragoní, i a més, amb una defensa... Jo crec que és el Pilar de 8 més que em puc permetre dir aquí a la ràdio la paraula bèstia, perquè és la paraula... que més és un Pilar de 8 que es va defensar d'unes formes... no sé, és que no tinc ni paraules. Molt bèstia la defensa que van tenir. Va marxar enrere, endavant, esquerra, dreta, el quart, el quin, equilibrant les manilles de punta. Jo crec que ha estat el Pilar de 8 més èpic que he vist en molt de temps. I, a més, li sumes aquest plus de que era el primer en aquella plaça, en 147 anys, primera vegada per una colla de Tarragona en aquella plaça, la catedral al davant.
No sé com tot, dius tu, molt romàntic,
tot,
eh?
Sí, tot el romàntic que et pots imaginar ho tenies allà, i a més, amb l'èpica afegida, que allò ja va ser espectacular. Jo ja era a plaça i vaig gaudir molt, vaig gaudir molt d'aquí Pilar de 8. Per tant, tripleta de 9 i Pilar de 8 a la plaça de les Cols per Sant Magí, dissabte al Catllà, tenien molt clar que havien de fer un pas endavant, van fer el 2-9 amb Folre Manilles a primera ronda, encara no l'havien fet per obrir plaça, els interessava molt obrir plaça amb un 2-9 amb Folre Manilles de la Jove Tarragona, perquè a segona ronda ja era un objectiu més gran, creien, i a segona ronda el 4-9 amb folre i l'agulla era el punt òptim per portar-lo. Un 4-9 amb folre i agulla, primer carregat de la temporada de totes les colles, que va treballar-se molt bé el 4-9 amb folre, però la descarregada el 4-9 va bonitzar bastant, sobretot amb l'encaix folre a terços, un terç es deia enfonsat. Jo crec que el segon també va perdre una mica la posició. Al final no van tocar el pilar, que era molt important en aquest cas, i el pilar va superar la motxilla de sortida. Potser es va fer una miqueta llarg, però van estar molta estona defensant-lo i va tenir molta mèrit. Al final jo crec que la caiguda va ser bastant anecdòtica, perquè després van fer un 3-9 en folre, brutal, perfecte, i van acabar amb un pilar de 8. Per tant, la caiguda va ser de pilar del 4-9 en folre d'agulla i van acabar amb el pilar de 8, que és el màxim que tenen, molt més tranquil que Sant Magí, i van demostrar que ningú va prendre mal greu. Per tant, tothom content, 4-9 en folre i l'agulla, pendent de descarregar, però carregat, que és molt important, i aviam quan la poden buscar. L'Arbós no el van buscar, que era el dia següent. Aviam si Sant Félix pot ser un dels objectius. A l'Arbós van fer 2-9 en folre manilles de primera ronda, per tant, manilles de primera ronda una altra vegada. El 4-9 en folre sense avui, el 4-9 en folre normal, se'ls va travessar una mica, van fer un intent desmuntat i després el van descarregar, però molt treballat, inclús massa treballat, el folre va treballar molt, els terços van quedar molt estirats, però bueno, al final, si som resultadistes, es va descarregar. Els agradaria fer-lo millor a la jove, i tant. Però també porten un desgast molt acumulat de molts dies i a més tenen uns 5 dies abans de Sant Félix per descansar. Van acabar amb el 3-9 en folre i sense pilar per la suspensió de la diada. Objectius de cara a Sant Félix? Hi ha uns quants, però el que t'escolta més és el 3-10. El 3-10 hi ha el jovent, hi ha el hype aquest, no? Aquestes ganes de aquest nerviosisme, aquestes ganes de saber si és això o no. Bueno, marketing.
Ho veurem allà.
Sí, pràcticament marketing pur, que hi ha a les xarxes de la Jove de Tarragona, que el 3-10 jo crec que és un objectiu evident. La setmana també marcarà.
Sí, això durant el sorteig ja ho van dir al cap de colla, no? Que sí. Estaven molt motivats per portar-lo.
Sí, sí. També hi ha l'objectiu, suposo, que descarregar el 4-9 en forre i l'agulla. Aquí entra una estratègia molt interessant, perquè Sant Félix és una diada que normalment es fa llarga, per tant, si estrena a primera ronda un castell o obrir de 2-9, que ja els ha sortit bé, però clar, llavors has de deixar un objectiu a tercera ronda, ja sigui el 4-9 amb l'agulla, el 3-10, per tant, també podria quedar fora i no m'estranyaria algun objectiu, tot i que crec que la Jove Tarragona té el suficient potencial per atacar-ho tot, sabent que els finals de 8 els fa a les 4 de la tarda a vegades. Per tant, jo crec que 4-9 en folre l'agulla descarregat i 3-10 també descarregat, però encara no han carregat, crec que ha de ser l'objectiu de la Jove Tarragona, a part dels castells que ja s'han fet, que crec que aquest, que els de gama extra, el pilar 8 i el 2-9 entren sí o sí en cartera per a Sant Félix. Acabem amb la colla vella, si et sembla.
Sí.
Vale. Una colla vella, jo ho vaig expressar així, la colla vella ha callat moltes boques. Que se m'entengui. La colla vella tenia... La gent tenia dubtes, sobretot del gruix, de manilles, dels castells nets, sobretot qualitat tècnica, la gent tenia bastants dubtes. Sí que el 5-9 han sabut portar-lo molt a plaça, però segurament a partir del 5-9 ja els veies tancats. Hi havia places com la Bisbal, que alguna vegada havien apretat, Firagós, sí que van poder fer el 7-9, però van igualar el Sant Joan. A mi em generava molts dubtes que la gent digués aquestes coses, perquè han fet el primer 7-9 en folre recarregat de la història, que quasi és descarregat, després el van descarregar, el pilar de 8 el van fer una plaça que no acostuma a fer-se piles de 8, era el primer d'aquella plaça, de fet, i la gent tenia la sensació de la solvència, no? De la que tenien els castells, de les garanties que tenien els castells, però el cap ja, arriben, 5-9 a primera ronda, i la gent no es pensava que anessin a fer un 7-9 una altra vegada, perquè la gent es pensava que era un castell de descarregar-lo i no tornar. I van fer el 7-9 a segona ronda, segon descarregat de la seva història, quart descarregat de la història del món casteller, atenció. Per tant, un altre 7-9 en folre descarregat, que sembla que es convertirà en un habitual de les places quan abans d'aquest any només havíem vist dos, i un al 2012 i un altre al 2023, per tant, poc habitual al castell. I van fer una tercera ronda amb el 9-8, molt, molt, molt positiu, jo crec, que ens molts castellers al fons d'armari, molta canalla, molta posició de pinya, important, jo crec que el 9-8 és molt important. I arribat a aquell punt em recorda els castellers de Vilafranca de fa un parell d'anys, no? Que van fer el 7-9 a Sant Félix i van fer el 9-8, que anava sovintejant-lo. I arriba aquest punt de la colla vella que dius, abans de Sant Félix t'han fet ja dos 7-9 en folre, és un castell de 9 amples, i t'han fet el 9-8 per partida doble en un cap de setmana perquè l'Arbós el van repetir. Per tant, no m'estranyaria si la Colla Vella es comença a plantejar un possible 9-9 en porra de cara a l'octubre, ja sigui a Reus o Santa Úrsula. van acabar amb la Pilar de Vuit, una altra Pilar de Vuit, tercera de temporada, si no m'equivoco, després de l'accident del Pilar de Set, que va ser anecdòtica a la Bisbal, que va caure quan sortia la quinta, la Pilar de Vuit, bueno, solvència amb els pilars i mira, tres Pilars de Vuit també, el que hi ha aquest any.
Sí, en una plaça tan petita, no?
És complicat de veure.
Sí.
Però a mi les dades em demostren que no tant. Tres vegades, fins fa poc, era l'única plaça que havia vist tres piles de vuit descarregats. L'any passat va tornar a passar i aquest any també. Per tant, tres vegades que es veuen tres piles de vuit descarregats al Catià. Jo crec que ara mateix no recordo quina plaça més va tornar a veure. Segurament algun Sant Fèlix, però clar, que era una quarta colla que no el fa. Per tant, totalitat de colles en pila de vuit al Catià, tres vegades, 2015... 2024-2025. El món dels pilaners està creixent una altra vegada. A l'Arbós van fer el 5 de 9 en folre, un altre 5 de 9 en folre de sortida. Porten tres diades obrint amb el 5 de 9. Catià, Arbós i la Bisbal també van obrir amb el 5 de 9. 9 de 8 a segona, per tant, segon 9 de 8 a cada setmana, el que dèiem del 9 de 9 possible amb què puguin treballar. Almenys fa intuir això, no tinc la certesa que sigui així, i un 3 de 9 en folre que ens porta a parlar dels objectius, no? Jo crec que l'objectiu d'aquest 3 de 9 en folre és poder-lo pujar un pis més per Sant Fèlix, també marcaran els assajos, com hem dit sempre, i també estan treballant un 4 de 9 sense folre, que és evident que volen portar també tot el tema de relació 4 de 9 sense folre amb Sant Fèlix a la Colla Vella. El primer que descarreguen és a Sant Fèlix, passen 4 anys seguit descarregant-lo, 15, 16, 17 i 18, i després al tornar també de la pandèmia han pogut carregar un, que va ser el de l'any passat, que bueno, va acabar com va acabar, ja ho sabem tots, amb l'accident, i crec que a la Colla Vella li interessa molt poder fer un 4 de 9 sense folre. Per la relació del 4 de 9 sense folre amb Vilafranca, jo crec que és una plaça que mereix el 4 de 9 de la Vella, una colla que històricament ja venia fins i tot al segle XIX. Per tant, la Colla Vella a màxims, a Sant Fèlix, com cada any. Per tant, jo crec que 3 de 10 i 4 de 9 sense folre han de ser uns objectius, podrien ser uns objectius, no és obligat, no crec que sigui obligat. L'estrena, doncs, jo crec que arribarà, i després ho podran acompanyar de castells com el 5 de 9, el 7 de 9, el Pilar de 8 amb Forre Manilles, el 9 de 8 no sé si pot entrar, però també un castell superior als de 9 bàsics que pot arribar a ser un recurs per Sant Fèlix. Jo crec que és evident. Castells premium de les tres colles, superiors al Gamax, 3 de 10, 4 castells nets, entren en la cartera de les tres colles, de les quatre colles de Sant Fèlix.
Molt bé, Unai, doncs ens queda un minut i mig. Ens quedava de comentar Igualada, no sé si minut i mig et dona temps.
Sí, sí, Igualada t'ho resumeixo fàcil. De les joves ja hem parlat, de les joves a baix, parlem d'Igualada una miqueta, on van actuar els moixiganguers, la capital de la noia va fer el 5 de 8, que ja havien fet el primer tram, van descarregar el 4 de 9 en forra, tercera de la seva història, una altra vegada a la plaça de l'Ajuntament, una plaça que els costava a vegades fer castells, sobretot per temes. Al final, el factor mental també afectava i tenia aquesta escènica que crec que han superat al màxim i van acabar amb un 4 de 8 amb l'agulla que va carregar-se, però a l'última, vull dir, la motxilla també estava superada. Potser, no sé si podríem comparar-ho amb el 4 de 9 amb l'agulla de la Jove Tarragona, però pensàvem tots que estava descarregat. I els xiquets de Reus, que van fer un altre 5 de 8, van sobrats amb el 5 de 8, sembla, perquè ja en porten uns quants i els hi serveix per obrir plaça. I va arribar l'estrena, que era la Torre de 8 en folre, que els interessa per anar treballant folre de cara al 3 de 9 possible que pugui arribar a, potser, Misericòrdia, potser al Mercadal. Jo crec que els xiquets de Reus han d'acabar la temporada amb un castell de 9. Per tant, les joves de l'hem parlat. Aquest és el petit resum intens i ràpid d'Igualada.
Molt bé, doncs bona diada també a Igualada i res, ja hem fet això una mica de prèvia de cara a la diada de Sant Fèlix, que és el més important que tenim els propers dies. I gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquesta secció.
Deixa'm dir que ha estat un plaer acompanyar-vos aquest estiu aquí a Ràdio Vilafranca fent la secció. M'ho ha passat molt bé, a vegades presencial, poquetes vegades telefònicament, en un plaer que hagueu comptat també per ser aquí l'estiu la secció castellera de l'Escaleta a Ràdio Vilafranca.
Molt bé, el plaer és nostre, Unai. Moltes gràcies.
Adéu. Bona festa major.
Bona festa major. Adéu.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. Els voluntaris de les ADF del Penedès i el Garraf tornen a casa després d'ajudar a les tasques d'extinció de l'incendi de Porto de Sanabria. La situació dels incendis al nord-oest de la península Ibèrica ha millorat amb el descens de les temperatures, tot i que els focs forestals continuen sent preocupants. Dimarts de la setmana passada sortia de Torrefarrera a Lleida un comboi amb més d'una cinquantena d'efectius i 21 vehicles per donar suport als treballs d'extinció de l'incendi de Porto de Sanabria, a la província de Zamora. Entre els efectius hi havia voluntaris de les ADF del Penedès i el Garraf. El comboi ha tornat a casa aquest dissabte, tal i com estava previst, si la situació de l'incendi de Porto de Sanabria no empitjorava. Aquest diumenge a la plaça de la Vila s'ha realitzat la 7a edició de la Sardana Blanca amb un galop multitudinari. Enguany s'ha arribat a la xifra de 400 balladors, sent un rècord i el galop més gran fet a Catalunya. El president de l'Escola de Sardanes Visca del Casal, Joan Montserrat, comenta que aquesta fita i la novetat de la senyera gegant humana d'enguany han estat els moments més destacats. Des de l'organització han volgut reivindicar la sardana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. L'ajuda per material escolar i llicència digital es pot sol·licitar fins al 30 de setembre. Són requisits estar empadronat a Olèrdola i que els i les menors estiguin escolaritzats en centres públics. Fins al 30 de setembre es poden presentar les sol·licituds per obtenir ajuts per material escolar i llicència digital que convoca l'Ajuntament d'Olèrdola, destinats als alumnes d'ensenyament obligatori, educació infantil, primària i de segon cicle. Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant el formulari establert per l'Ajuntament degudament emplenat. S'haurà de presentar una sol·licitud per família. L'Ajuntament de Vilafranca ha confirmat les personalitats que presenciaran des del balcó de la Casa de la Vila la Diada de Sant Fèlix, marcada per la gran jornada castellera amb les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona. Entre els assistents hi haurà el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i el cònsol a Brussel·les, Juan López Dóriga. També hi són convidats representants institucionals dels municipis amb colla castellera present a la Diada, com Valls i Tarragona, així com els electes del Penedès al Parlament, al Senat i a la Diputació de Barcelona. A més, s'hi afegirà el diputat delegat de l'àrea de Cultura de la Diputació i la presidència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. La dimensió internacional la posarà la delegació de la ciutat alemanya de Biel, a la germanada amb Vilafranca, encapçalada pel seu alcalde, Hubert Schnurr. El món acadèmic també hi serà representat pel rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, mentre que l'àmbit mediàtic comptarà amb la presència dels directors de TV3 i del Circuit Català de Televisió Espanyola. Com cada any, tres ciutadans seleccionats per sorteig també podran gaudir de la festa des del balcó el dia de Sant Fèlix, així com el 29 i el 31 d'agost.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Penedès Gama Extra.
Per viure l'estiu amb més ganes, amb més energia i d'una manera respectuosa, amb nosaltres mateixos us oferim l'espai Coaching amb xancletes de la Glòria Forns, que ens presenta la nostra companya Sílvia Delgado.
Aquest és el darrer coaching amb xancletes que ens portarà la Glòria Forns aquest estiu 2025 i ja d'endavant, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Glòria, què tal? Bon dia.
Bon dia, gràcies a tu i a tots vosaltres per haver fet possible aquesta cinquena temporada que, bé, a mi m'omple. M'omple moltíssim fer el coaching amb xancletes, amb mojitos, caipirinhas i copes de vi i de cava.
Tot el que convingui, que és estiu, que es noti. I aprenent, i coneixent-nos millor, i descobrint estratègies perquè tot rulli millor. Avui és el darrer dia, i quin tema has pensat que ens podia anar bé per acomiadar-nos?
Doncs mira, per ser l'últim dia, i per encetar ja la temporada, el curs que ens ve, què creus, ens aniria bé tractar-nos a nosaltres mateixes una mica millor?
Seria fantàstic.
Seria fantàstic.
Seria fantàstic, aviam si aconseguim fer-ho.
Clar, perquè durant les vacances ens tractem bé, sí, físicament, ens donem espai, ens donem flexibilitat.
Ens mimem.
Ah, exacte. Com seria emportar-nos una miqueta d'això, amb un petit exercici que donarem al final, per començar el curs?
O sigui, una miqueta d'aquest esperit de vacances.
Exacte.
Per la resta de temporada.
Correcte. Perquè del que va aquest programa d'avui és i si et tractessis amb la mateixa amabilitat que tractes els altres? Perquè ens pot haver passat que tractem els altres molt millor que ens tractem a nosaltres mateixes?
Jo diria sempre.
Mira, aquest...
Potser hi ha excepcions, però per general som així, no?
Aquesta temporada ha sortit un parell o tres de vegades aquest tema del rol de cuidadora,
sí,
no? Que és molt femení, que també cada vegada hi ha més cuidadors, eh? També és cert que hi ha coses que estan canviant
Està
a la
canviant.
Societat. Però és un rol molt femení i aquest rol de cuidadora ens fa que tractem amb molta més amabilitat a l'altra persona que no pas a nosaltres mateixes. Llavors, què és el que ens fa fer això?
Per què ho fem, no?
Per què ho
què
fem?
Ens passa? Sí. Què ens passa per dintre?
Clar, si som capaces de tractar bé a l'altre, què fa que no ens tractem bé a nosaltres mateixos?
Per què no ens ho apliquem?
Doncs això és perquè tenim una veu interna. Alguna altra vegada ha sortit, eh?
La veueta.
Aquesta veueta interna, sí, que ens diu coses.
Sí, sí.
I aquesta en concret el que ens diu és encara no n'hi ha prou. Podries haver-ho fet millor. No és suficient així. Això que has fet no és suficient. I al final, el resum d'això és la frase tu no ets suficient. I és una frase que ens diem nosaltres internament.
Clar, és diferent, eh? Una cosa és aquí no has donat el màxim, no has fet prou, no és suficient, i, però acabar pensant que tu, en general, en tots els àmbits, no ets suficient, uau, fa mal.
Clar, si ens comencem a creure aquesta veueta en tots els àmbits, acabarem amb aquesta sensació...
Amb aquesta percepció, no?
Correcte, de jo no sóc suficient, perquè si no sóc prou bona com a mare, no sóc prou bona com a amiga, no sóc prou bona com a parella, no sóc prou bona com a professional, no sóc prou bona com a compradora, com a venedora, no ho sé, transitant
per
la vida, tots
els rols que juguem.
Clar, al final acabarem pensant, no és que no sóc prou bona, en res, no sóc suficient.
Clar, la conclusió és aquesta.
Clar, és una manera d'enganyar-nos, de fer-nos la jugada de pòquer, diguem, cap a negatiu, internament, no? Dins la nostra ment. I aquesta veu que ens ho diu té un nom. I se'n diu sabotejadora.
La sabotejadora.
La sabotejadora.
Interna, ve de fàbrica amb nosaltres?
Ah! Ve de fàbrica. No ben bé. No surt del no-res, no és allò naixem i la tenim incrustada, no. És una veu que es va construint des de que naixem fins que som personetes. No? Allò, quan arribem cap a la preadolescència, adolescència, que ja comencem a construir la nostra pròpia personalitat i ja ens deixem influir una mica menys per l'entorn, que sempre estem influïts per l'entorn, eh? Tu i jo encara ens deixem influir per la societat, la cultura i demés. Però els primers anys de vida, aquí es forja molt lentament, però molt fermament, aquesta veu crítica interior. Per tant, no surt del no-res, sinó que es va forjant. Amb aquestes experiències, seguint els referents. Quins són els nostres referents quan som petits?
La família, els pares.
Els pares, en primer terme, són els més importants. Germans grans, si en tenim. Cosins, tiets, avis... companys d'escola, professors, tot aquell referent que tenim com més, diguem, més amunt de nosaltres, no? De qui podem aprendre. I, per tant, això va configurant la nostra veu interior. Per tant, si estem rodejats de persones dins aquests àmbits que t'he mencionat, que són persones que ens van donant missatges, una mica en aquest sentit, la nostra veu crítica interior es va forjant i es va retroalimentant. Un exemple. Quan els nostres fills i filles són petits, no saben caminar i aprenen a caminar, no? Comencen a caminar. Clar, si en el moment en què aprenen a caminar, que estan en mode aprenent, poden donar-se cops, A tu com a pare mare, el millor que pots fer en aquell moment és posar proteccions perquè quan es doni el cop no sigui un cop amb trau i hospital, sinó que el cop sigui el més lleuger possible. O fer que provi en una zona àmplia. O donar-li la mà una estona i després deixar-lo anar. Pots fer coses perquè no hi hagi la frase, com a mare o pare, de vigila que et faràs mal. Aquesta frase, que sona molt a protecció,
sí,
li estàs transmetent al teu fill o filla justament amb no saps fer-ho. Li estàs dient...
Això porta implícit una negació, un no en saps.
Vigila, aquest vigila. Clar, les criatures de 2 anys, 1 any i mig, quan aprenen a caminar, no saben que no saben caminar. Si tu li dius constantment, vigila que cauràs, l'estàs condicionant. L'estàs condicionant mentalment. I, per tant, potser físicament no tant, perquè ells segueixen aprenent-ho, segueixen intentant-ho, perquè no saben que no
saben. I acabaran caminant.
Però aquella frase se'ls hi va quedant al cervell. Per tant, aquestes frases del nostre entorn es van...
Com dipositant en algun lloc, no?
I van creant aquesta veu sabotejadora que ens diu que això ho pots fer millor que el que estàs fent. O que, per exemple, no ets suficient, no ets suficient tu sol, no pots caminar tu sol, t'he d'aguantar jo, no? Es veu des d'aquí la perspectiva de...
I tant.
Sí, jo vull ajudar-te, vull protegir-te, però millor que ho facis calladet, calladeta. O amb un reforç positiu. Vinga, que ja ho tens. O va, una mica més. O, si no ens surt una frase positiva, millor...
Boca tancada.
Ah, exacte, acompanyar. Perquè, si no, el que li estàs dient és que, si no ho saps fer, és que ets dèbil. O ets menys que l'altre. O fixa't tu, una cosa que fem molt, els pares i mares. Hi ha un germà més gran i comparem. No, és que la teva germana va començar a caminar als 14 mesos i tu, puf, vas trigar-ne 18. Fixa't, eh? O quan els categoritzem, quan fem servir el ets un gandul, en comptes de dir, ostres, estàs fent molt el gandul últimament. El ser i l'estar canvia molt, eh? En les nostres ments, rebre un missatge de ets un gandul, quan tens una edat en la infància,
sí, sí,
condiciona moltíssim. Per tant, aquesta veu es va alimentant de totes aquestes frases. És bo que prenguem consciència d'això com a adults, eh?
Sí, sí, tant.
Clar, aquestes veuetes el que fan és generar creences. I aquestes creences, en vam parlar en un dels programes anteriors, hi han les creences limitants.
És veritat.
Sí. Una de les creences limitants més comunes que alimenta aquest crític intern és si afluixo, fracassaré. Et sona aquesta?
I tant.
Si frenem, malament, anirem malament. Si em paro, no aconseguiré res. Aquest frenar, parar, afluixar, ai...
No està ben vist per la veueta.
Ui, no, no. gens. Però clar, en realitat, fixa't tu que si busquem exemples de persones que brillen, moltes vegades brillen no empeses per aquesta veu interior sabotejadora, sinó empeses per la veu de confiança que tenen, per una autèntica veu apreciadora o autocompassiva, que és la que volem que avui surti.
Conviu amb la sabotejadora?
Oh, i tant. Nosaltres, a mi m'agrada dir, en els processos de coaching, quan apareixen la veu sabotejadora i la veu apreciadora, fem exercicis, proposem exercicis perquè apareguin, com proposarem avui, m'agrada explicar el símil de que nosaltres som com un creuer molt gran. No vull dir el Titanic, perquè va tenir un mal...
Va anar com va anar.
Una mala fi, però imagineu-nos un creuer ben gran que porta molts personatges a dins. Si jo ara t'estigués fent un procés de coaching a tu, Sílvia, i hagués aparegut la teva veu sabotejadora i volgués també fer-te sortir la teva veu apreciadora, et diria, Sílvia, què t'està dient la teva veu sabotejadora en aquest conflicte que tens que no et permet arribar al teu objectiu? Tu em diries, doncs, em diu que no ho sé fer bé, que això no seré capaç de fer-ho. Val, molt bé. Què està protegint la teva veu sabotejadora en el moment en què t'està dient això?
Et protegeix del fracàs, de la frustració...
Correcte. Ja ho hem dit en algun altre programa. Moltes de les accions que fem en el nostre dia a dia el que fan és evitar-nos sentir aquestes emocions. Frustració, fracàs, por... Això és un sistema de protecció, de supervivència. Per tant, La nostra veu sabotejadora no és tan dolenta. Ens ha permès arribar a qui som a dia d'avui. Però clar, avui ens està impedint arribar a l'objectiu que volem arribar. Ens està impedint fer allò que volem fer. Tu imagina't que tinguessis pànic a parlar en públic. T'hagués impedit fer la teva feina. Per tant, la teva veu sabotejadora t'estaria dient no, no pots parlar en públic.
No m'estaria ajudant.
Correcte. En un procés de coaching la faríem emergir i llavors, quan l'haguéssim fet emergir, li donaríem les gràcies.
Ah, sí?
Sí.
Per cuidar-nos.
Sí. No li hem de dir.
Clar, no l'hem de denostar totalment, no? Fa la seva feina.
Exacte. No l'hem de tirar per la borda del creuer.
No?
No, 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 no.
La deixem a bord.
La proposta és tots els teus tu, o tots els teus, els nostres jos, els hem de conservar perquè ens han servit en algun moment de la nostra vida i ens poden tornar a fer servei. Per tant, anem en el nostre creuer, descobrim aquesta veu sabotejadora i li diem, ah, val, que em vols protegir de no passar vergonya si m'equivoco. Val, d'acord, gràcies. Però mira, saps què? Estem en temporada de coaching amb xancletes. Et convido a posar-te allà...
A la fresca.
A la fresca, amb aquelles tombones,
sí.
Davant de la piscina. Et convido un mojito, No, ni el pagues tu, et convido un mojito.
Beu i relaxa't, no?
I relaxa't, que ara el timó el porta una altra veu. I des d'aquí traslladem aquella
l'empenta,
creença, traiem l'energia de la veu motivadora, engrescadora, que és la veu apreciadora o autocompassiva. Què et sembla?
Interessant. Clar, tot això teòricament és fàcil, no? A la pràctica és més complexa. Perquè
clar,
aquesta veu sabotejadora ha crescut amb nosaltres, s'ha fet forta.
Oh, i tant. Llavors,
i l'altre està allà com més en un raconet, no?, sempre.
Si no ens han ensenyat o no ens han permès connectar amb aquesta veu apreciadora, és difícil. Però avui estem aquí per fer aquest petit exercici que ens permeti evitar l'exigència, aquest no sóc suficient, aquest fracassaré de la veu sabotejadora, perquè això et fa avançar per la vida amb por. I això, què vols que et digui? No és tan agradable. No,
no mola. No, no.
Doncs canviar això per aquesta veu més apreciadora, autocompassiva, que ens permeti avançar amb motivació i confiança. Què et sembla? Sona bé?
Fantàstic.
Fantàstic.
Posa'ns un exemple que veurem més clar.
Vale, un exemple. Imagina que has fet una presentació a la feina i no t'ha sortit com volies. Això passa en les millors cases.
Molt sovint.
Allò que dèiem del programa anterior, del control i la responsabilitat.
Sí, sí.
Doncs no ha sortit com volies. Val. L'autoexigència, la veu sabotejadora, et diu internament, quin desastre, sempre la cago. Sí?
Sí.
Val. Això neix d'aquesta por a fallar, des del no sóc prou, no sóc suficient, i ens genera culpa. Doncs la proposta és treballar-ho des de l'excel·lència. L'excel·lència és el contrari total de l'autoexigència. I aquesta excel·lència, que també et fa treballar i preparar-te, és, val, un cop he fet la presentació i no ha sortit com tu volies, posar-te en mode aprenent. Què vol dir? Val, què puc aprendre d'on no ho he fet bé? És a dir, et posa en mode millora contínua.
Sí, sí.
El mode aprenent...
Què aprenc per fer-ho millor, per ser excel·lent la propera?
Correcte.
O acostar-m'hi.
Correcte. Fixa't que són paraules, excel·lència, millora contínua, que venen d'aquest aprenentatge. Quan ens creiem que ho sabem tot, entrem en el món de la rigidesa, del control, de l'anterior programa, d'aquesta autoexigència, i quan hi ha un error, culpa, que malament que ho has fet, i torna a sortir aquest sabotejador. En canvi, quan ens posem en el mode aprenent, hi ha alguna errada. Què puc aprendre d'aquesta errada? Sí? Des d'aquí es veu la diferència,
i
com
tant.
Podem enfocar-ho.
És abismal.
Llavors, és qüestió de posar-ho en pràctica, perquè l'excel·lència et fa créixer des d'aquesta mentalitat d'aprenentatge. L'autoexigència t'empetiteix, perquè si tu, després d'haver errat en una presentació, et quedes amb aquest missatge de quin desastre, és que sempre la cago, la propera presentació la cagaràs.
Clar, només alimentes aquesta veu sabotejadora, no?
I encara et generes més neguit, més por, més nervis previs que encara fan que estiguis menys preparat a l'endemà. Llavors, Posem-nos en mode aprenent. Això és molt important. Comentava el tema de convidar el sabotejador quan emergeix aquesta veu sabotejadora.
A la tombona.
A la tombona i amb el mojito. Li podem posar un nom, eh?
Vinga.
Sí, bueno, això cadascú li posa el que vol. Amb els processos de coaching és molt divertit, perquè me'n surten de molt diferents, eh? Però jo n'he escoltat tipus la jutgessa, la criticona, la perfeccionista... I a més, les persones que fan el procés de coaching li posen inclús un to de veu. Diuen, sí, és que és la criticona!
Tenen una veueta.
Sí, sí, sí. I diu, és que la sento que em parla així! I és molt divertit. Quan li poses aquest toc d'humor amb aquest reconeixement i la propera vegada que els hi surt fora de la sessió de coaching els hi surt la criticona, val, ja està, ja ho tinc, gràcies. Molt bé. I es tracta de convidar aquesta veu a relaxar-se, perquè no ho fem tan malament, escolta.
Mm-hmm. No n'hi ha per tant.
Li dones les gràcies i ara ja no en parlo així. Ara
li dono les gràcies?
Sí, li dono les gràcies.
D'acord.
És que aquest mode de supervivència que dèiem al principi ens ha permès arribar on som. No ens confonguem. Necessitem tots els personatges del creuer. Tots,
sí.
Tots. Som qui som gràcies a tots i cada un.
L'enviem a la fresca, a relaxar-se, però ha estat útil. Ha fet la seva feina fins aquí.
Moltes gràcies. M'has protegit molt bé durant un temps. Ara, deixa'm que un altre porti el timó. Mm-hmm. Relaxa't. Però, sobretot, dona-li el mojito que relaxi. Dona-li les gràcies i llavors... Ara estic en mode d'aprenent. I des d'aquest mode aprenent, vinga, som-hi. Vols uns exemples pràctics per canviar les frases autoexigents a frases d'aprenents?
Sisplau.
Vinga.
Totes les volem. Estem escoltant atentament.
Bueno, primer començarem, dèiem, el tema de l'agraïment, no? Aquest agrair-nos... Bé, no, ho deixarem pel final, què et sembla?
Com vulguis.
Que així farem...
Tu portes el timó.
El hashtag. Ah, sí, jo porto... Clar. Mira, en aquest creuer del coaching amb xancletes.
Tu diràs.
Però tu no te'n vagis a la tombona encara, eh?
No, aquí estic atenta.
Estem les dues en mode aprenent.
Sí.
A veure, frases que ens pot dir el crític, la frase de veu crítica sabotejadora. No n'hi ha prou, hauries d'haver fet més. Canviem-ho per... He fet el que he pogut amb el que tenia... avui, amb el que sabia avui. El que tenia podria ser la nostra energia i el nostre temps. Hem de tenir-ho en compte. O ja t'has tornat a equivocar. Frase compassiva. Equivocar-me forma part d'aprendre i millorar. Quan estàvem aprenent a caminar, també quèiem. Per tant, vinga, som-hi.
Ens aixecàvem i seguíem.
Millora. Si pares, fracassaràs. Aquesta és amb la que començàvem, no? No
sí.
Pots parar, que això és molt típic de cuidadores. Parar-me també és avançar. No tot és córrer i la meva energia és important. Com canvia, eh?
Radicalment.
Aquesta m'agrada molt i la parlem, la diem molt a casa. No pots fallar, has de fer-ho perfecte. Fer-ho imperfecte també és fer-ho. Més val fet que perfecte. De fet, amb totes aquestes perfeccions i imperfeccions, també ens ha sorgit una nova frase a casa, que és la perfecció és imperfecta. Llavors aquí ja ens enredem amb temes metafísics i filosòfics de llavors la imperfecció és perfecta, etc. Però hi posem humor,
sí.
Perquè realment fer-ho imperfecte també és fer-ho. I des d'aquí estàs apreciant allò que fas. S'ha vist la diferència?
I tant.
I el canvi que sortim de la sabotejadora, la veu sabotejadora, la veu apreciadora. Si volem reforçar més, encara més, dia a dia, aquesta veu apreciadora, comencem ja el curs agraint-nos. En altres temporades parlàvem de diaris d'agraïment, que ens reforcen el pensament positiu. Doncs, en aquest cas, l'agraïment el direccionarem cap a nosaltres mateixes. Cap a la nostra persona.
Que també toca.
Ai, sí. Totalment. Jo he escollit tres que a mi m'agraden perquè em toquen. Per exemple, podem pensar en coses senzilles, però jo donaré els tres exemples que jo que em ressonen a mi, perquè els nostres oients puguin generar els seus propis agraïments. Per mi, m'agraeixo haver dit que no quan no podia més. Això a mi em passa sovint, que em costa dir que no, i segueixo avançant i em desgasto d'energia. El dia que dic que no, m'ho agraeixo. La segona, m'agraeixo el temps que m'he donat avui per descansar. És una altra típica meva, que pot ser molt típica de moltes altres persones.
Segur.
No donar-nos espai per descansar. Quan ens hem donat 5 minuts de pausa, recordem el programa dels 7 descansos.
Els 7, són 7.
Doncs haver practicat algun dels descansos, m'ho agraeixo. I la tercera, m'agraeixo haver acabat aquella tasca, tot i que em feia mandra, tot i que l'estava procrastinant, tot i que no la volia fer, etc. Però l'he fet. Allò que deia ara mateix de fet imperfecte és haver-ho fet. Doncs m'ho agraeixo. No està perfecte? No, però està fet. En castellà ho diuen más vale hecho que perfecto. En català és el mateix, més val fet que perfecte.
Ens hem entès, i tant.
Que sí? Doncs
amb feina feta.
Amb aquest exercici, aquests exemples que us he donat de passar de la veu sabotejadora a la veu apreciadora, convidar la veu sabotejadora, no, mira allà, hi ha una tombona fantàstica al creuer, agafa't un mojito, et convido jo, agrair-li, gràcies, has fet una tasca meravellosa fins ara, jo ara em parlo des d'aquesta altra veu que porta el timó i m'agraeixo totes aquestes petites coses, no cal que siguin coses grans, no cal haver fet el Palau de Buckingham.
L'Everest, no.
Que no? Doncs amb aquestes petites coses comencem el curs, doncs, apreciant-nos.
I tant que sí. I gràcies a la Glòria Forns, que ens ha acompanyat aquest estiu amb tots aquests aprenentatges i reflexions. Començarem amb molt bon peu. Bon final d'estiu. Mil gràcies per aquest coaching amb xancletes 2025 i bon inici de curs. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Sílvia, i també molt bon inici de 2025-2026.
Uau! A reveure!
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.